Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Lisset Pedrosa, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger.
Aquesta hora al Suplement, l'ofici d'educar.
L'ofici d'educar ple de continguts, com sempre, ens hi posem.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Soc la Georgia, tinc 11 anys. Us vull recomanar dos llibres per llegir durant l'estiu o quan vulgueu. Un és autobiogràfic, el de Gerald Darrell, La meva família i altres animals, de Editorial Empúries. En aquest llibre, Gerald Darrell explica com quan era nen va marxar a viure uns anys a l'illa de Corfú de Grècia, amb la seva família, la mare, dos germans i una germana més gran que ell. Tots ells molt peculiars, i com que allà es va sentir lliure, va començar a desenvolupar la seva passió pels animals, fent fins i tot un petit zoo a casa seva. Amb el temps, va fer-se zoòleg, conservacionista, preservar els hàbitats dels animals. Aquest llibre m'ha fet desitjar viatjar a Corfú i també conèixer Grècia. I el que m'ha agradat més és com explicava la relació amb els seus germans.
Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem començat sentint la recomanació de la Geòrgia. Avui llibres per l'estiu, com Transforma-te per educar, de la Marta Butjosa, que explica que totes portem una motxilla inconscient, plena de vivències de la infància i l'escola, il·lusions frustrades, pors, viscudes per nosaltres i pels nostres avantpassats, i que sovint tenir fills és una oportunitat per mirar què portem dins la motxilla i alleugerir-la pel nostre benestar i pel dels nostres fills. A l'Ofici d'Educar, llibres per l'estiu amb...
Marta Butjosa, mestra, escriptora i autora de Transforma-te per a educar. Cinta Vidal, de l'editorial Graó. Víctor Ferradellas, de l'associació de mestres Rosa Sensat. Sentirem també les propostes per l'estiu per infants i joves dels llibres per somiar amb el Jaume Centelles i l'Eva i la Geòrgia.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Hi ha adults que viuen enganxats a les ferides d'infància. Marta Butjosa.
I diu la Marta Butjosa, llibre Transforma-te per a educar. Hem de ser conscients que durant els anys de criança apareixen situacions que ens transportaran a la pròpia infància. A través dels nostres petits reviurem episodis de la nostra història personal que encara no han estat digerits. Hi ha una mena de voluntat oculta i misteriosa que té com a objectiu que allò que ha quedat obert conclogui. És una energia vital que busca l'equilibri, la pau interior i la serenitat. Allò que no puc rememorar sense sentir dolor reproduirà la meva vida fins que pugui sostenir la meva mirada davant del que va passar. Hem de tenir present que la infància dels nostres fills és una oportunitat de creixement perquè, acompanyant els nostres fills, interioritzem, digerim i harmonitzem la nostra pròpia infància. Benvinguda, Marta Butjosa.
Gràcies, bon dia.
Quina és la importància de netejar, descarregar, alleugerir la pròpia motxilla per no projectar tot això sobre els nostres fills?
Doncs es tracta de poder estar disponibles, no? De poder veure els nostres fills tal i com són, amb les seves mancances, amb els seus talents, amb tot el que porten, i no a través del filtre dels nostres dolors, de la nostra pròpia infantesa, de tot allò que encara ens fa patir del passat.
Dius moltes coses en aquest llibre. Dius que és important trobar el nostre propòsit vital i que no sigui enriquir-nos o anestesiar-nos. Quina seria la relació entre el que és el propòsit vital i la criança? Perquè alguns poden pensar, què té a veure una cosa amb l'altra?
Doncs té molt a veure, perquè al final el propòsit vital és allò que hem vingut a fer en aquesta vida, no? On te posarem la nostra energia, les nostres il·lusions, els nostres talents, les nostres habilitats, no? I si tot això no està confós, hi ha una quantitat d'energia que està, diguem que la tenim a la butxaca, no? Que no serveix per res, però que en el fons el que generarà serà ràbia, frustració, no? I tot això acaba revertint en les persones que tenim a prop, no? En els fills, que són una relació íntima, i en les parelles, evidentment.
Dius també, Marta, que la manera com tinguem interioritzada la nostra educació aflorarà sí o sí amb la nostra maternitat i paternitat sense que ho puguem evitar. A favor o en contra?
Clar, o si la nostra infantesa apareix, no? Llavors o seguirem el patró patern, no? El que vam viure en família, o reaccionarem i actuarem en contra. El que passa que ni una opció ni l'altra és la nostra. No actuem en llibertat, sinó que al final estem seguint el patró sense pensar-ho, o bé, com que no ens va agradar el que vam viure, ho rebutgem i, per tant, actuem d'una manera reactiva. Llavors la idea és, mira bé el teu passat, estigues en pau perquè puguis escollir des de l'adult i des de la llibertat, no?
De fet, tu dius que és important l'autoobservació, prendre en consciència i fer-nos en càrrec.
L'autoobservació és bàsic, sí, clar. És que no surti l'automàtic, no? Que jo vegi, mira, això que m'acaba de dir m'ha dolgut. O el que està passant en aquesta situació ho estic vivint des de la vulnerabilitat de que em va passar a mi quan jo era petita. I fixar-me què és el que em passa a mi amb el que està vivint el meu fill o la meva filla, no? Què m'està passant a mi amb aquest problema que tenim a l'escola, amb aquest mestre o amb aquests companys? Des d'on ho visc? Des de l'adult que sóc avui o des de la criatura que vaig ser i que encara està en mi en alguna banda, no?
Per afrontar totes aquestes coses que ara tu ens estàs explicant, tu proposes diverses eines pràctiques per treballar amb les nostres figures parentals, amb la família d'origen i amb els primers anys de vida. Jo vull dir que ens posis alguns exemples, perquè el llibre té tota una vessant pràctica per dir, val, això jo m'he adonat que em disparo quan em parlen d'això o quan em trobo en aquesta situació a casa amb els meus fills i no sé per què em disparo, no? Coses pràctiques que ens poden ajudar.
Doncs, per exemple, escriure és una cosa que sempre, sempre hi ha una part terapèutica en l'escriptura, no? Llavors, escriure una carta al pare, a la mare, fins i tot als avis, no? Si tenim alguna cosa pendent. Escriure sense jutjar-nos, des de l'honestitat, des del cor. Per exemple, si ens agrada dibuixar, agafar una fotografia de la mare i dibuixar-la, no? I observar-la i mirar-la. És una manera de veure-la, de que vagi entrant en nosaltres una altra perspectiva nova, completament diferent de la que tenim, perquè segurament la que tenim és la que ens va quedar enganxada en aquella època de que eren tan petits, no? Fràgils, vulnerables, i llavors hem de superar tot això i hem de mirar-ho des de l'adult. Visualitzar, no? Si la meditació és una eina extraordinària, no? I en una meditació, doncs, fer present aquestes figures parentals, les parelles anteriors, és molt important també, no? Sobretot quan amb les que vam tenir les primeres relacions sexuals, que ens queda aquella llavor de com va ser, de si va ser... Penseu que tot això algun dia acompanyarem els nostres fills en aquests processos, no? I no és tant el que els hi direm, sinó el que, des de com els hi direm, sinó les emocions que hi haurà en la transmissió d'aquesta informació. Perquè les criatures és com que es nodreixen de les mirades, dels gestos, del que dius, del que no dius, de la manera com ho dius. Llavors és important que el que tinguem ho tinguem resolt, no? Utilitzant, pues, això, la meditació, visualitzacions, cartes, fins i tot algun ritual, amb la natura. O sigui, també està molt bé que puguem trobar les pròpies fórmules per resoldre aquestes situacions, no? És que em ve de gust visitar la casa de la meva àvia que fa molts anys que no hi he anat. Doncs mira, és una gran idea, no? És com, què necessito en aquest moment per resoldre aquesta situació que veig que encara està aquí oberta?
Proposes també fer un treball sistèmic i un genograma.
Sí, el genograma és una mena d'arbre genealògic, no? On no només apuntem les dates de naixement i de defunció, sinó també anotem totes les històries de vida. Llavors és apassionant fer el genograma perquè de cop i volta t'asseus amb aquell avi, o si l'avi no hi és, doncs amb un tiet, no? Tiet avi, comencen a explicar-te històries, doncs coses traumàtiques, sí, evidentment, però que el fet de que parlar-ne és com que finalment se superen, no? Finalment el sistema diu, uf, ja està, ja ha passat això. Hi ha algú en les generacions que han vingut que ha sigut capaç de mirar això sense el dolor que hi havia allà enquistat. Doncs el genograma és bueno, un treball, un viatge, i escriurem també les relacions, si tal avi es portava malament amb l'altre, si va haver-hi un, no sé, qualsevol secret, morts prematures, accidents, traumes... I és una manera de fer un pas més, no? De resoldre, d'anar endavant.
Tu expliques al teu llibre que una persona de 40 anys pot haver viscut un miler de fets traumàtics.
Sí.
Clar, llegeixes això i quedes aclaparat, no? Estic mega traumatitzat.
Ho vaig sentir una vegada per la ràdio, això. I la veritat és que quan jo també em vaig quedar aclaparadíssima i llavors vaig començar a rumiar sobre això i bé, el que està clar és que un fet traumàtic pot ser un malson, una nit amb un malson, pot ser haver-se perdut en un mercat 10 minuts i no haver trobat els pares. Clar, tot això són petits fets traumàtics, però sí que és important tenir consciència d'això, perquè normalment vivim amb l'automàtic, no? Quan alguna cosa ens fa mal o quan algun comentari ens fareix, mirem cap a una altra banda, vinga, em vaig a distreure, vaig a pensar en una altra cosa, em vaig a comprovar un gelat i ens en oblidem. I en realitat no ens n'oblidem, simplement ho hem posat en un calaix per no veure-ho més.
Proposes, Marta, que ens fixem en l'efecte mirall de la parella i dels fills. Els nostres fills ens assenyalaran els assumptes que tenim pendents i ens faran saltar totes les alarmes. A veure, quina és la informació aquesta en aquest efecte mirall que ens arriba de la parella i dels fills?
Doncs l'efecte mirall, bàsicament, és el que ens diguin aquestes relacions tan properes que ens coneixen tan bé, i que és com que fan eco de coses que nosaltres tenim però que no veiem, i a través d'ells, no, es fan presents. Jo sempre explico el cas de l'adolescent, no? Quan un adolescent et digui ets una amargada, hi haurà una part de veritat i hauràs de mirar aquesta part de veritat.
Ui, quin mal que faig de
pensar-ho. Sí, però és la gràcia dels adolescents. Els adolescents són cirurgians amb els seus pares i saben perfectament quins són els nostres punts febles, no? Llavors, és escoltar això i no personalitzar, no anar contra la persona, sinó dir què hi ha de cert en això que m'està dient. I el que no hi hagi de cert ho descarto, però escoltar el que hi ha de cert, perquè segur que hi ha alguna cosa de cert.
Dius, Marta, que entre pares i fills es viu com una mena de dansa misteriosa i dones unes eines molt necessàries per millorar la convivència a casa, molt, molt necessàries, que m'agradaria repassar-ne alguna d'elles perquè
Fantàstic.
En el dia a dia ens poden ser útils.
No són infal·libles, ja ho dic ara. Perquè amb la vida de família, doncs, jo sempre ho dic, ens hem de deixar impactar per la vida al final, i viure i disfrutar-ho. Però, per exemple, una de les coses que més que he hagut d'aprendre és l'ordre, no? La necessitat de que hi hagi un ordre, que la família tingui una estructura, que no ha de ser mai un ordre que ens pesi i que ens esgoti i que inflexible, sinó que ha de ser un ordre on hi càpiga tot i que ens permeti també deixar-lo. Això dona molta, molta facilitat, no? Molta lleugeresa, perquè és com que tothom sap més o menys el que ha d'anar fent. Una altra de les coses més importants per mi són les reunions familiars, les seures i treballar la comunicació. La comunicació no ve donada, no és una cosa que sorgeixi per naturalitat, al contrari, la tendència és a tancar-se en un mateix. Llavors hem de seure i hem de parlar i hem d'escoltar i hem d'ensenyar a les criatures a escoltar i a callar, i encara que el que acaba de dir m'ha enrabiat, m'espero quan em toqui per parlar-ne. La comunicació assertiva, no? No parlar des de mi, des del que em passa a mi, des del que jo sento, des del que jo necessito, i no atacant a l'altre, no? El que és que ell, és que ella... No, des del que jo necessito. Arribar a pactes, pactar.
I si ells estan com gat i gos...
Bueno, hi ha temporades de tot, hi ha temporades de tot. Però
al final hem de pensar que el conflicte és inevitable i, per tant, també té la seva part productiva?
El conflicte és una oportunitat. És una oportunitat de fer un salt de creixement. I hi ha també una cosa amb les criatures, que seria creure en la seva capacitat de resoldre els seus propis conflictes. I llavors, quan dos estan molt enquistats, també és deixar-los... això és assumpte vostre, us passa això, hem fet això, hem parlat d'això, i tot i així no us en sortiu. A veure si seieu una estona i trobeu vosaltres la solució, no? I l'adult també pot fer un pas enrere i dir, nois, ja ho hem provat tot, ara us toca a vosaltres de responsabilitzar-vos del que està passant, no?
De fet, tu ets molt favorable de les reunions familiars i dels pactes.
Sí, per mi és essencial. Pactar, és que vivim en una societat on el pacte no hi és, no? Si et fixes en els polítics, és un puja al poder i fa molt bé tot el que ha fet l'altre, i arribar a consensos i a pactar i a dir, pues, mira, jo cedeixo en això i tu cedeixes en això i arribem a un terme... Això és una cultura que encara no tenim, no? Estem en la competència en comptes de la col·laboració. I jo crec que és bàsic que les famílies comencem a treballar en una altra línia, en la línia del pacte, i això acabarà revertint en la societat, evidentment, però és que hem de començar a casa i en petit comitè, perquè sembla que a fora de casa no ens en sortim, no? Llavors, sí, seure i pactar, i tant, pactar.
Parles també de la importància de tenir temps en exclusiva amb cada fill.
Sí, és molt important. És molt important perquè surt del rol de germà, llavors entrem en una altra dinàmica, en un altre rol, i a més, depenent de les edats, doncs, es poden fer coses absolutament diferents, veus facetes dels teus fills que no coneixies, no? Que sé, amb nens, amb adolescents, te'n pots anar al teatre, te'n pots anar al cinema, amb nens més petits aquestes coses potser no són tant, no? No les disfrutes tant. Llavors és molt important i sortir del rol de germans i veure's que la criatura vegi que l'estàs veient a ell, no al pac, sinó a ell, com a unitat, com a ésser especial i únic que és.
Que clar, una cosa que apareix en aquest vincle pares-fills moltes vegades és la rivalitat i la gelosia entre germans, no?
Perquè acostumem a posar etiquetes, no? Acostumem a posar papers, el petit és el petit, mira que és espavilat, mira que és eixerit, el gran, mira que és responsable, mira que és bo, aquest és el rebel, i si, doncs que en podem posar infinites d'etiquetes. De fet, hi ha com una necessitat en general de categoritzar, no? I de simplificar les coses, que fa que perdem exactament això, no? Aquesta unicitat que té cada nano, aquesta especialitat, i llavors se senten com això, soc el gran, soc el petit, soc el mitjà, soc el que em porto bé, soc el que em porto malament, però no, jo no soc això, jo soc això i mil coses més, i també tinc dret a expressar-les, no?
Una de les coses que parles que és important és avaluar les nostres energies i les nostres capacitats, que a vegades són zero, no? I sobretot delegar en els nostres fills, que assumeixin petites responsabilitats.
Sí, tant, petites i no tan petites. Vull dir, de fet, jo crec que tots els que hem sigut pares i mares tenim aquella sensació de que va haver-hi una època en la nostra vida que era un esforç i una organització i un, no, espectacular, no? Tot el que puguis delegar acabarà revertint en el benefici de tots. Ells, perquè creixen, maduren, se senten útils, responsables, senten que formen part del sistema familiar i, a més, productivament, no? I tu, perquè hi ha un moment que comences a descarregar i comences a dir, uf, vale, sí, tot això tenia un sentit, que era que al final aquestes criatures han d'anar cap al món i han d'anar cap a la vida, no?
Diu la Marta Butjosa que sovint menys tenim cuidar-nos, sovint, molt sovint, cuidar-nos a nosaltres mateixos, nosaltres mateixes. No hem rebut una educació que ens permeti reconèixer les nostres pròpies necessitats i satisfer-les, i que passa pel cos i pel moment present. I un grapat de necessitats insatisfetes, alerta, es convertirà en un grapat de retrets, de ràbia i de malestar. Per on passa cuidar-nos, Marta? I sobretot fer-ho sense culpa, no? I sent conscients de l'energia que tenim. Perquè quan no la tenim, llavors podem esclatar i diríem que no seria la situació més justa, no? Aquesta sensació a vegades de... Ara m'he passat.
Bueno, la culpa és una cosa que hauríem de llançar a les escombraries. Cada vegada que sentim culpa és com dir... No, o sigui... Tinc dret a perdre els papers, tinc dret a tenir un mal moment, no passa res i segueixo endavant. I el fet d'autocuidar-se, jo crec que és molt important, i l'altre dia estava pensant en què és el que entenem per cuidar-se, no? Perquè per molta gent cuidar-se és anar al gimnàs o és el divendres al vespre asseure's davant de la tele a mirar una pel·lícula, no? I desconnectar-se menjant una pizza. I reflexionar, ostres, però realment és això? Perquè al final això és desconnectar-te, no? Asseure davant d'una pel·lícula i menjar pizza és desconnectar-te. I quan el que realment necessitem és connectar amb nosaltres mateixos, amb les nostres necessitats. Pensava, hi ha d'haver altres activitats molt més interessants a fer.
Per exemple?
Ostres, mira, pensava, massatges. Uh-huh. Massatges pares a fills, fills a pares, un bany de peus amb aigua calenta, amb sal, i després un massatget i una crema. Ara a l'estiu ens n'anem a fer un pícnic a la platja, per exemple, per sopar. Ara no sé si ja estan prohibits els pícnics, però bueno, fins ara em sembla que ens deixaven. Però un passeig al vespre al costat del mar. No sé, jocs de taula, per exemple, jocs de cartes, fer-te un retrat, va, dibuixo, i ens pixem de riure, no?, de com ens hem fet l'un a l'altre. Activitats de contacte amb la natura, qualsevol tipus d'activitat de contacte amb la natura, preparar el sopar, fer un sopar saludable, no?, i el preparem entre tots, i no ho sé, però que siguin de connectar i no de dir, ai, vaig a desaparèixer d'aquest món. No ho sé, és una sensació que tinc que és molt estrany, perquè cada vegada és més habitual, això, no?
Diu la Marta Butjosa que més enllà de l'escola, de l'educació arreglada i més enllà de la família, tenim la capacitat d'autoeducar-nos, podem transformar-nos i transformar la nostra vida si posem atenció a nosaltres mateixos i valentia per confrontar-nos. Transformar-nos, això és possible.
I tant.
Podem fer aquest estiu.
És un procés una mica més llarg, eh? Però bueno, aquest estiu podem començar. I tant. Sí, sí, val molt la pena. És que és viure des de la llibertat i no viure des de la cadena del passat o del dolor o del que hi hagi.
Doncs ens hi posarem aquest estiu pausadament, tranquil·lament. No són uns deures, perquè no volem deures,
no.
Volem llibertat i volem descans, que ha estat un any, un curs difícil. Moltíssimes gràcies, Marta Butjosa. Busqueu aquest llibre, Transforma-te para educar. Ens transformem per ser millors educadors dels nostres fills i de nosaltres mateixos. Moltíssimes gràcies, una abraçada i bon estiu, Marta Butjosa.
Moltes gràcies, una abraçada.
Ara hem fet tonteria!
L'étranger d'Albert Camus és un llibre que m'ha agradat molt. Bueno, m'ha costat una mica entrar a la història, però és increïble. Relata la història d'un senyor de 30-40 anys que ens explica la seva vida a través del seu punt de vista personal, però aquesta escriptura és molt impersonal. No sabem si aquest senyor té sentiments o no. Em sembla una mica com un extraterrestre. I al final d'aquest llibre veiem una evolució personal del personatge del principi al final, perquè es queda descobert a ell mateix. Ha entès els seus sentiments i es fixa en ells. També és sobre la manera de pensar absurda, bueno, és com màgic. El recomanaria a tots els adolescents i adults. L'escriptura de l'autor, Albert Camus, és preciosa.
Hem sentit l'Eva Nèvia, de 17 anys, i la seva proposta literària per l'estiu, i sentim també les propostes de la Cinta Vidal, de l'editorial Graó.
L'infant que va cap al món, 20 converses al voltant de la criança, que l'ha editat el Miquel Àngel Alabart, que és psicopedagog, terapeuta familiar. Aquest és un llibre d'entrevistes, però que en realitat és un llibre de converses, un recull de mirades al voltant de la criança que ens ajuden a créixer com a persones i com a mares i pares. Les persones que hi han participat ens confirmen idees, però també ens en qüestionen d'altres. I no són unes mirades qualsevol, sinó són persones que han anat més enllà en moltes de les qüestions al voltant de la criança que ens interpel·len com a mares i pares, com són l'amor, el vincle, les emocions, els límits, la sexualitat, el feminisme, l'art, la música, l'educació. Hi ha entrevistes i converses amb l'Eva Bach, amb el Carl Honoré, la Caterine Lecuyer, el Carles Parellada, l'Andrés Ter, la Núria Solsona. És un llibre que es llegeix molt fàcilment i segur que us agrada.
I el segon llibre que ens proposa la Cinta Vidal de l'editorial Graó és...
Atreveix-te, qualitats, subtilitats i intangibles de l'ofici de mestre, que l'ha escrit el Joan Domènech Francesc, que és un mestre molt tassolera de tota la vida, és un mestre molt reivindicatiu que ha estat molt implicat amb els moviments de renovació pedagògica de Catalunya i de la resta de l'Estat. És un llibre que defensa l'essencialitat de l'escola, sobretot l'escola pública amb el context que estem vivint actualment. És un llibre que l'autor ens trasllada la mirada a altres aspectes que són més poc mesurables i intangibles, però que configuren el fer i el ser i el desfer de l'ofici de mestre d'una escola qualsevol. Atrevim-nos a ser mestres, atrevim-nos a destriar allò que és important, del que és urgent a desobeir per construir i teixir col·lectivament una nova escola. I al final de cada capítol hi ha un apartat d'idees claus que és magnífic. Ens dona aquestes idees claus imprescindibles amb els que podem començar a treballar dia a dia cap a aquest compromís que tenim en defensa de l'educació i de l'escola.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I avui un Llibres per somiar molt especial amb el Jaume Centelles, perquè volem que ens recomani llibres per l'estiu. Jaume, molt benvingut.
Hola.
Comencem, si et sembla, Jaume, amb accions senzilles per facilitar la lectura a l'estiu. Ja costa durant l'any, eh? Però anem a veure què podem fer aquest estiu perquè ho agafin i ho agafin amb ganes.
N'hi ha moltes que es poden fer amb família i amb els amics. Sí, sí. Però primer deixa'm que feliciti el programa perquè ha estat un any complicat i ho hem aconseguit. Hem arribat al final sans i estalvis. Hem après molt. Vaja, només cal posar tots els podcasts i n'hem après moltíssim. Jo estic molt content de com ha anat aquest any. Espero que l'any vinent encara vagi molt millor. Accions que podem fer? Doncs mira, a l'últim programa de la setmana anterior es va parlar de mètodes de lectura i una acció molt, molt interessant seria que abans de llegir explicar històries, explicar contes, narrar, saps? Allò que... Fixa't que hi havia un senyor molt savi que es deia Saramago, José Saramago, que quan li van donar el Premi Nobel, ell, el primer que va fer quan va pujar allà a Suècia, el seu discurs començava amb una frase molt potent que deia: la persona més sàvia que he conegut no sabia ni llegir ni escriure. Deia això, fixa't. I parlava del seu avi Jerónimo, que quan arribava l'estiu com ara, ell se n'anava allà a la masia, a la casa de camp que tenien allà a Cinaga, a Portugal, i l'avi li deia a les nits: va, posem el matalàs aquí sota de la figuera, i allà s'estiraven el nen José Saramago i el seu avi, i entremig de les fulles de la figuera miraven les estrelles i li explicava llegendes, contes, aventures, mitologies, etc. No? O sigui, el poder de la paraula, que ve abans de l'escriptura, és molt més antic, clar, la paraula, l'home l'arrosseguem des de fa 100.000 anys i l'escrit només fa 7.000 o 5.000, depèn qui ho explica. Crec que aquesta seria una molt bona acció, de trobar-se amb els teus fills, amb els teus nets o amb els teus nebots, qui sigui, i explicar aventures, explicar històries. Ara jo una, ara tu l'altra. Era una cosa que fèiem allà al poble, que era quan es posaven allà a l'entrada de la casa a despanollar, que deien ells, i quan el que li sortia la panolla vermella, a aquell li tocava contar una aventura. Contar. Després ser la més bàsica de totes, que costa molt, però bueno, s'hauria de poder fer, és ser un model lector. Que tu agafis com a pare, com a mare, de dir: va, mira, nen, mira que estic llegint, escolta això, mira aquest poema, m'emociona, potser no ho entendràs, però mira que bonica aquestes paraules, no? Que et vegin amb el llibre a la mà. Abans la Marta parlava de desconnectar i de mirar la tele i la pizza. És això mateix, de dir, asseiem-nos, compartim lectures, i això és un molt de pell, que et vegin a tu llegint i estar amb ells. Això, ser un model lector és fonamental. És a dir, vale, que de tant en tant podem mirar una pel·li conjuntament i comentar-la, però llegir, què estàs llegint, preocupar-te per ells. Una altra cosa que també podeu fer és, abans dèiem escriure cartes als avis, però ara seria més fàcil de dir enviar missatges de WhatsApp, per exemple, i escriure a través del mòbil o fer-nos... Hi ha un joc molt divertit que és a través dels emoticones enviar-nos enigmes, és a dir, amb quins emojis que es diuen faries tu el títol d'aquell llibre, no? És una cosa divertida. Hi ha moltes coses que es poden fer l'estiu i... Sabem que la lectura és complicada, que la lectura costa, que la lectura és difícil, és un esforç, perquè va, sí, molt bonico, però allà les neurones que entren en funcionament són totes. Mirar la tele és encefalograma plano, que diuen, tu estàs mirant la tele i el teu cervell, si et posen aquí uns electrodos, està així, pip, pip, i en canvi quan estàs llegint, tot els 52 zones del cervell estan allà bullint. Per tant, requereix, és molt més fàcil mirar la tele que llegir, això ja ho sabem. Però bueno, també està xulo i és divertit i t'ho pots passar molt bé llegint. N'he portat alguns llibres que crec que aquest estiu poden anar bé.
Doncs, si et sembla, comencem. Per les recomanacions. De 3 a 6 anys, quins has portat?
N'he portat dos. Mira, un que es diu, que m'ha agradat molt, que són novetats, eh? Un que es diu Superar. Superar és una nena, és la història d'un dia d'una nena, d'una nena que es lleva pel matí i tot el que fa durant el dia. Es lleva, es dutxa, esmorza, tal. Però juga amb les contradiccions. Quan l'autor i l'editor... Ai, perdó, quan l'autor i l'il·lustrador es posen d'acord, poden fer que l'il·lustrador complementi allò que no explica, o, com en aquest cas, juguin a les contradiccions. Tu llegeixes, estàs llegint, i estàs veient tot el contrari. Això és molt divertit, molt divertit, molt divertit. Aquesta nena, Superar, vaig a llegir-te, si vols, com comença, perquè ho entenguis, o una plana qualsevol. Mira, que estem aquí fent massa soroll. Diu així. Bueno, a la segona plana, he obert a la segona plana, diu: Superar, que és la nena, gira amb la velocitat d'un tornado. i aconsegueix escapolir-se de les urpes de la peluda bèstia, que és el gos que dorm amb ella. L'esforç ha estat titànic, se sent engarrotada. La nostra heroïna estira els músculs, llença el seu crit de guerra, creua la gran cascada i s'enfunda dins l'uniforme de superheroïna. Creua en la gran cascada i estàs veient que s'està dutxant, i quan s'enfunda l'uniforme de superheroïna s'està posant la roba per anar a l'escola. És molt divertit. Llavors són reptes que va trobant durant el dia. Super, super divertit. Mira, te'n llegiré un que m'agrada molt, que és la segona missió del dia, és dirigir-se al temple dels 100 observadors, lectors, leganyosos i estudiosos, que si agafes les inicials això vol dir col·le, anar cap al col·le. T'hi esperen nombroses enigmes que hauràs de desxifrar, però compte, abans d'arribar al col·le no serà fàcil, caldrà que travessis l'imperi dels cagafums. I aquí al costat veus tu l'imperi dels cagafums, que són els cotxes que treuen
fum. Els cotxes de la ciutat.
És molt divertit, juga amb això. Explica per un... Llavors, tu amb els teus fills pots tapar el text i inventar una història amb el que estàs veient, o fer-ho al revés, tapar les il·lustracions i dibuixar el text. Gran llibre.
Superar, de Xavi Arnal, de la Guarida Ediciones. Aquest és el primer que ens proposes. Sí. El segon és també, Fer mitja.
Aquesta és de parlar, també per aquestes edats primeres, és de l'editorial Símbol. Vam parlar aquí fa molt de temps dels Estels, de Jack Goldstein, que crec que ha guanyat ara un premi, el Premi Llibreter. Aquest senyor viu a Montreal, al Canadà, i va fer aquest llibre entranyable, bonic, de relació entre una àvia i una neta, l'àvia Maria i la neta Bruna, que l'àvia li explica una tradició que han tingut a la seva família, que és que les dones, només les dones... Bueno, també surt aquí algun home que fa mitja, feien mitja, això és per estalviar, la llana la reciclaven, i feien pues, bufandes, feien gorros, feien jerseis, feien... Bueno, no sé si a vosaltres, les vostres mares o les vostres àvies us han fet peces d'aquest estil.
Ens han fet, sí.
A mi sí. Llavors, el llibre és molt bonic perquè primer, a la primera part, explica aquesta història, i a la segona l'àvia li mostra una bufanda molt, 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 molt llarga que havia fet durant tota la seva vida, amb retalls de fets significatius de la seva història. Mira, aquest retall de llana verda és quan el teu tiet Kim se'n va a la guerra, de color caqui, perdó. Aquesta és del teu cosí comunista que l'hem fet de color vermell. Aquesta és de... I li mostra una bufanda molt llarga i li diu, te la regalo per tu. Llavors la noia se la posa, contenta, i diu, ui, què faig tard? I se'n va cap a l'escola amb tan mala fortuna que la punta de la bufanda queda enganxada a la porta i quan ella camina, es desfilagar-se tota. Oh. Però en aquest anar cap a l'escola, l'autor ens va mostrant llocs xulos de Montreal. M'ha agradat molt, perquè és una anada i després, quan se n'adona que arriba a l'escola, ostres, què ha passat? I torna, vas veient el que ella ha vist a l'anar i com una estona després allò ha canviat. M'ha agradat molt perquè ella parla de reutilitzar, parla d'emocions, molt xulo. Fer mitja, de Jack Goldstein, Símbol Editors.
M'agrada molt perquè fins i tot ens has fet els efectes. Avui a Catalunya Ràdio, a l'Ofici d'Educar, llibres per l'estiu. Amb el Jaume Centelles i hem parlat també amb la Marta Butjosa i el seu llibre Transforma-te per a educar, en temps de suplement.
M'agrada la família que m'ha tocat.
Per mi, l'educació ha de tenir com a objectiu que els infants arribin a ser adults lliures i responsables. Marta Butjosa.
I amb el Jaume Centelles fem avui aquest especial recomanant llibres per l'estiu. Hem parlat ja dels llibres de 3 a 6 anys, Superar i Fer mitja, i ara el Jaume ens ha portat també llibres per nens de 6 a 9 anys. A veure, Jaume, què ens has portat?
Un joc, mira, un llibre-joc, diguem-ho així, o un joc-llibre, que es diu L'abecedari entremaliat. Això és per jugar en família. Uh-huh. És molt semblant a... al Pictureca i al Caleidos. No sé si heu jugat amb els vostres fills. És molt semblant. És un abecedari, l'ha escrit l'Anna Aparicio i l'ha il·lustrat l'Anna Aparicio català, i és de l'A a la Z, a la banda de l'esquerra, a les planes parells, hi ha la lletra, amb tot tipus de tipografies, d'impremta, de mayúscula, de morse, de tal, i a la dreta una pila d'il·lustracions que totes comencen amb la A, excepte una, que és la que has de trobar. Mm. La paraula intrus, el dibuix que és intrus. Ah. És formidable. Està molt ben dibuixat. L'hem posat per nens més grans perquè hi ha algunes imatges que necessites tenir certs coneixements. Si no, no saps què és. Digues una lletra i l'obrirem així a l'atzar.
Vinga, la Jota.
La Jota, mira, aquí la tenim. Aquí trobes la Jota i trobes unes quantes...
Anem a jugar, va.
Va, Jaume. Vinga, anem a jugar, tu. A la Jota trobem... aviam.
Ah, però ara no m'ho faràs fer tot, eh? Perquè no, ara d'aquí a la distància...
Què hi veus?
Ui, veig moltes coses.
Veus una girafa?
Sí.
Un senyor que toca jazz?
Sí.
Eh? Deus veure japonesos?
Mm-hmm.
O una joia?
Sí. Vaja, digue'm tu quin és l'intro, Sabachi o tu.
La girafa, perquè ah. Vam ser...
Ah, sí, ahí clar, clar, clar. Molt bé.
O sigui, hi ha una que va amb una...
Sí.
Clar,
què passa? Que aquesta edat segurament tampoc saben distingir.
És complicat, per exemple, a la R, clar, hi ha una... La paraula intrusa és granota, saps? Mm-hmm. Però després... Ah, bé, una rana.
Per intentar confondre'ls una mica.
Sí, és complicat. Però si ets pare o mare i ets una mica llest, te'n vas al final i trobes el solucionari, que això també interessa. I una cosa que pots fer és primer començar amb els nens, anar anomenant tot...
Saps què fan ells? Els van directe al solucionari.
Sí, també pot
ser. Això sí que ho fan ells, no els adults.
Molt guai aquest llibre. L'abecedari entremaliat troba la paraula intrusa per jugar aquest estiu.
Dan Aparicio, publicat per Takatuka. Què més ens proposes per aquesta edat, de 6 a 9 anys?
Mira, un llibre que es diu La millor jugada d'en Madani, que parla de... agafa com el leitmotiv l'esport, el futbol en aquest cas, i m'ha recordat molt a la història d'aquell jugador austríac que es deia Sinclair, que també va tenir, també té una novel·la molt bonica, un conte molt bonic, que ell va fer un partit que jugava en Àustria i Alemanya, quan l'Alemanya dels nazis, i li van dir toca perdre contra els alemanys, que si no la ballarem magra. Però ell no es va poder resistir de guanyar els alemanys i clar, acabar. Però és igual, es veu a la portada, fixeu-vos quina portada tan curiosa, es veu tot l'equip de futbol dels nens del barri, són nens del barri, però hi ha un que va descalç, que és en Madani, és aquest d'aquí, va descalç, i té a sota del braç una caixa. Aquest és el millor jugador. Explica el llibre explica la història d'aquest grupet d'amics, de la gent del barri, un barri qualsevol, i com en Madani, que és molt bo, molt bo, molt bo, és com dir la figura de l'equip, però va sense sabates perquè no té diners. Casa seva són pobres. La seva mare cus a mà, i no té temps d'anar a veure'l jugar amb ell. Llavors, tots li pregunten què estàs fent aquí amb aquesta caixa. Estalvio per fer un regal. I tots pensen que al final el regal serà que es comprarà unes botes noves i amb les botes noves ja serà el supercampió. Però no, i això ja no ho puc explicar. M'ha agradat molt aquest llibre de Caré, La millor jugada d'en Madani, amb il·lustracions, perquè després et pot portar converses molt interessants amb els teus fills. Gran, gran llibre. Quan arriba el partit definitiu, ell, el dia abans, diu, xatos, me'n vaig a comprar, que ja tinc la Guardiola plena, vaig a comprar el regal. I tu, es comprarà unes botes d'aquelles magnífiques. Ahí lo dejo, no puc explicar el final.
Doncs no gran expliquem llibre. El final. No, no, la millor jugada d'en Madani, de Fran Pintadera, publicat per l'editorial Ecaré. Avui a Catalunya Ràdio, llibres per l'estiu, hem parlat amb la Marta Butjosa, hem sentit les recomanacions de la Cinta Vidal i estem resseguint les propostes del Jaume Centelles. En temps de suplement, a Catalunya Ràdio.
Vull un xarop de riaires.
Hem de tenir amb els fills una relació més fluida i autèntica, i amb menys ego i més humanitat. Marta Butjosa.
I en aquest recorregut per conèixer llibres per l'estiu, per proposar llibres per l'estiu, el Jaume ens ha portat també llibres per infants de 9 a 12 anys. Què ens has portat, Jaume?
Un parell de llibres. Però deixa'm que expliqui que de vegades els llibres te'ls presenta gent que tu hi confies. Els dos que presento, un me l'ha recomanat... Bueno, els dos me l'han recomanat llibreteres. Un, La botiga de vides, d'Adrià Aguasil, que va ser el Premi Ciutat de Badalona, me'l va recomanar una llibretera de l'Abacus d'Hospitalet. És una llibretera que jo m'estimo molt, perquè sempre que vaig allà petem la xerrada i em fa veure coses que jo potser per l'aspecte o per... Va, aquest llibre...
Per tant, li enviem un petonàs.
Sí, sí, sí. A ella i als seus tatuatges.
Això.
Aquí ho deixo. Perquè té uns tatuatges formidables relacionats amb la literatura infantil.
Tornem a La botiga de vides.
La botiga de vides, d'Adrià Aguasil. Un llibre, que és un noi molt jove que ha fet aquest llibre, va guanyar el premi, escriu molt bé, molt bé. Es parla de la història de la Júlia, que és una nena que ja, la primera frase ja t'ho diu, si us dic, diu, comença així, La típica adolescent friki de les pel·lícules, esquifida, maldestra, que porta ferros, ulleres rodones enormes i sempre s'amaga darrere d'un llibre. De seguida es veu una imatge al cap, oi? Doncs, abans de comprar-me una vida nova, jo era aquesta. La empestada de la classe de les pel·lis americanes d'institut. És una nena friki que, bueno, que ningú li fa molt de cas. I aleshores té, ella explica en primera persona el que li va passar un dia. Bueno, la primera part es centra amb les seves heroïnes. Una de les seves heroïnes és una noia més gran, de 19-20 anys, que és campiona de natació, una catalana que neda molt bé, saps? Com la Mengual, una d'aquestes que neda molt bé, i ella l'admira, perquè és guapa, tal... Llavors, un dia passa per allà al barri i veu, algú li dona una targeta i diu, que sàpigues que hi ha un lloc on pots canviar la teva vida, saps? Ostres... Ella s'ho pensa i va en aquest lloc, que és la botiga de vides. Tu entres allà, hi ha tot de caixes amb el nom de les persones que tu pots canviar. L'únic que has de fer és pagar-ho amb la teva pròpia vida. O sigui, tu dius, ai, mira, m'agradaria ser...
el Jaume Centelles.
Bueno, aquest, jo crec que jo estic content amb la meva vida. Tu donaries la teva vida, si no t'agradés, i podries agafar una altra vida. És curiós, és un llibre molt xulo, perquè és com de ciència-ficció, ella no està contenta amb la seva vida perquè és la friki i troba justament en aquella botiga la vida a la qual ella admirava aquella noia atleta i nedadora i esportista i tal, i se la canvia. Llavors ella passa a ser aquella noia, bueno, però el seu pensament és l'anterior, i se n'adona que en realitat la vida d'aquella noia no era tan bonica i tan preciosa, perquè les noies que fan natació han de dedicar 1.000 hores o més cada dia, entrenar, i la seva vida no és tan bonica com sembla. M'ha agradat molt i...
La botiga de vides, de l'Adrià Aguacil, d'Ànima Llibres. I el segon llibre que ens proposes per aquesta franja d'edat és El príncep Felip i altres contes.
Un clàssic, perquè penso que també a l'estiu és bon moment de retomar les lectures que als pares els han agradat o no, els clàssics, diguéssim. I ara s'ha publicat aquest... De joventut ha publicat aquests tres contes d'Oscar Wilde, personatge que va viure fa 150 anys, i l'ha il·lustrat molt bé l'Alberta Ciència. Són unes il·lustracions molt boniques. I parla d'això, no? Són llibres, clar, Wilde sempre feia coses una mica tristotes, però, bueno, per exemple, El príncep feliç, que és la primera, és aquella estàtua que està allà dalt del la columna i de cop i volta arriba allà una oreneta i li cau una gota i és una llàgrima del príncep que en realitat des d'allà dalt, des del pedestal, està veient que malgrat li deien príncep feliç, la gent del seu poble no era gaire feliç. Aleshores, amb l'ajuda d'aquest ocell, primer li treu un rubí de l'espasa i li porta una família, després li diu, pues mira, treu-me la corona i li portes tal, i mica en mica aquestes totes va desmuntant del tot, i és l'amistat entre ell, entre aquest príncep feliç, que no era tan feliç, i l'ocell, com entre els dos canvien la seva vida, un i l'altre, que se'n vol anar, però que no se'n va mai perquè tots els seus col·legues han marxat, han migrat, i ell es queda allà. Molt bonic. Trobo que farem un treball molt interessant sobre les columnes. Potser ho parlarem un altre dia. Trobo perquè a les ciutats hi ha monuments i estàtues que els nens no coneixen.
El príncep Felip i altres contes d'Oscar Wilde, publicat per Joventut. Avui a l'Ofici d'Educar, llibres per l'estiu.
Vull classes d'alegria i de sorpreses.
I ens queda la franja d'edat, Jaume Centelles, de 12 a 16 anys. Què ens has portat? Quin parell de llibres? Vinga.
Dos molt... Un molt xulo, que és d'aventures, que és el famosíssim catàleg de Walker and Down. És com les aventures de Tom Sawyer que vam llegir quan érem petits, però escrit ara. Davide Morosinoto està situat on acaba el Mississippi, allà al Bayou, en aquella zona pantanosa. Són quatre amics que tenen allà una cabanya amagada allà al mig del bosc, i un dia estan allà pescant al riu i pesquen no un peix, sinó una llauna, i a dintre de la llauna hi ha tres monedes, $3, que diuen ells, $3. I amb aquests $3 diuen, què farem amb aquests, què podem comprar? Però això està situat a principis del segle XX, a 1900. I hi ha un catàleg famosíssim, que seria com l'Amazon d'ara, saps? Que allà hi ha tot, i llavors busquen i decideixen comprar una pistola i unes bales. Els fan la comanda de la pistola i les bales, i quan ho reben hi ha hagut un error. Hi ha les bales, sí, però no hi ha la pistola. Hi ha un rellotge que està trotinat, vell, que no funciona. Ostres, què ha passat? I a partir d'aquí es desenvolupen 400 planes d'aventura a través del Mississippi, com el Tom Sawyer, fantàstic i impressionant. Gran novel·la per llegir durant l'estiu als nens adolescents. S'ho passaran
el
molt bé.
El famosíssim catàleg de Walker and Down, Davide Morosinotto, publicat per Viena. I l'últim, Negra, la vida desconocida, de Claudette Colvin.
Sí, aquest és un basat en un fet real. És un còmic, trobo que també és una bona edat per llegir aventures així en forma de còmic, molt senzillet, que parla de la vida de la Claudette Colvin, que molta gent no la coneix, o jo no la coneixia abans d'aquesta novel·la. I és que uns mesos abans que la Rosa Parks digui estic cansada i no em llevo de l'autobús, ja va passar al mateix lloc. I una nena de 15 anys que es deia Claudette Colvin va dir pues aquí em quedo, no m'aixeco, i va anar a la presó. Però la comunitat negra va interpretar que allò no, encara no era el moment, encara no era el moment, i allò es va tapar bastant. I aquí explica la vida d'aquesta noia, perquè hi havia coses tèrboles, com una violació que havia patit. Bueno, llavors van posar a un activista, la Rosa Parks, a repetir el mateix. I és un llibre molt xulo, amb unes imatges així molt senzilletes, amb distància, perquè no t'agafi molta emoció, sinó que simplement t'explica els fets, i és preciós també per llegir amb aquesta edat. I sobretot mireu al darrere, que hi ha com el glossari de tots aquests personatges que potser els nens no saben qui va ser, Nixon o Rosa Parks o William Gale. En fi,
Jaume, moltíssimes gràcies. Negra, la vida desconeguda, de Claudette Colvin. Gràcies, Jaume Centelles, per tota aquesta temporada, i felicitats a la Margarida Pujades, que són la guanyadora de l'última edició,
sí, senyora,
dels llibres
que per somiar, diu que
amb el llibre El pot de vidre,
que col·leccionava pedres en forma de cor.
Hi ha molta gent que ho fa, això.
Jo no ho sabia, això,
gent que ho fa. Aquest Jaume, molt bon estiu, una forta abraçada. Ens retrobem al setembre, petons.
Quan tornem.
Vinga.
Ciao.
Adéu.
Per què no fem volar un estel?
I el segon llibre que ens recomana la Geòrgia d'11 anys és
El gran viatge de les famílies extraordinàries, de Susana Isern, amb il·lustracions de César Barceló, publicat per Duomo Ediciones. En un creuer s'ajunten famílies, totes elles diferents, i es produeix un robatori. Mentre s'aclareix qui ha estat el lladre, coneixem 17 tipus de diferents famílies: monoparental, nombrosa, adoptiva, amb dos mares, amb dos pares, família de mascotes, de pares separats, família reconstruïda, amb fills adolescents, d'acollida, parella sense fills, perquè no existeix un tipus de família a la realitat i perquè tots els tipus de família són bons. És un llibre que, mentre me l'estava llegint, m'ha agradat molt i parla molt de la diversitat. Bon estiu, adeu!
I sentim també el primer dels llibres que ens proposa el Víctor Ferradella, responsable de publicacions de l'Associació de Mestres Rosa Sensat.
Dibuixar el món, jugar, crear, compartir, un llibre que hem publicat recentment i que va ser el guanyador del Premi Marta Mata de Pedagogia en l'edició del 2020. Es tracta d'una proposta que ens fan Vicente Blanco i Salvador Cidrás, que a més de mestres són artistes gallecs. Aquest llibre d'alguna manera és un recull de les seves experiències, de les seves propostes i al mateix temps de la seva investigació artística que han dut a terme amb nens i nenes d'infantil i primària en col·laboració amb escoles, famílies i col·lectius interessats en metodologies actives. Es tracta d'un llibre profusament il·lustrat, està ple d'imatges en color preses pels mateixos autors al llarg de la pràctica amb els nens i les nenes, i trobareu, doncs, a més de propostes pràctiques, la teoria de com el dibuix pot ser una pràctica pedagògica interessant, doncs, a través del joc o a través de la narració, etc.
I sentim la segona proposta del Víctor Ferradellas, de Rosa Sensat.
Veus des del confinament, un llibre que recull l'experiència de 20 infants i adolescents que expliquen en primera persona com han viscut el confinament en el punt àlgid de la pandèmia. És un llibre coral que ha coordinat en Jaume Cela i que té una pilot d'en Joan Carles Mèlic, i que és interessant perquè els infants i els joves parlen directament, sense filtres. En alguns casos sí que han tingut l'ajuda dels seus mestres o tutors, però en d'altres casos són ells directament que expliquen com han viscut tot aquest moment, en alguns casos traumàtic, en alguns altres doncs especial, no? En cap cas indiferent. Aquest llibre, que és l'últim que hem publicat, també és interessant perquè tots els beneficis derivats dels drets d'autor es destinaran a un dels projectes de Sant Joan de Déu.
Sense la màgia no puc viure.
I acabem la temporada de l'Ofici d'Educar donant les gràcies primer a la gran família de Telegram, que ens acompanyen en el dia a dia. I molt especialment també la Rosa Silloé, el control tècnic, i a la Núria Ventura, a la producció. Sense elles, l'Ofici d'Educar no hauria estat possible. Com us diem sempre quan acabem aquest programa, sigueu lúdics, positius i alegres. Us deixem amb els buhos. L'estiu és llibertat. Disfruteu-la, aquesta llibertat. Ens retrobem al setembre. Petons!
Amb bicicleta o fent castells de sorra passàvem els estius quan érem nens. Per la voreta, allà on el mar s'esborra i sempre perdien els dolents. Ja de més grans, de juny fins a setembre, l'estiu és una rampa d'emocions, de festivals, d'amics que són per sempre.
Doncs escapa, fins aquí un Ofici d'Educar.
Fantàstic, com sempre. Gràcies, Elisabet. Una abraçada.
I sembla que s'escapi entre els dits. La sensació i la calor intensa anima el nostre cos totes les nits. Trobar la gent amb qui anava